El president de la Diputació de Tarragona i autoritats locals han inaugurat la remodelació més important del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Bona tarda, obrim l'informatiu cap de setmana.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
La remodelació més important del Museu i Fort de Vidre de Vimbodí i Poblet ha quedat inaugurada oficialment aquest divendres amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i també d'autoritats locals. Pep Moneta, bon dia.
Bon dia. És la remodelació més important del museu des de la seva obertura i ha suposat una inversió de 90.000 euros. Tot i la inauguració oficial, l'equipament va obrir les seves portes el passat mes d'abril.
Per tant, tot això té un relat molt bonic, això té una història doncs, que se'n passa els 8 segles i això és molt important que ho sapiguem, que ho expliquem i que ho preservem, perquè la gent, coneixent les coses, coneix millor l'ànima del lloc i l'ànima i la història del país.
Setmana a la Conca de Barberà també marcada per la visita de la consellera de Presidència i portaveu del govern, Elsa Artadi, per exemple, a l'Espluga de Francolí, on va conèixer els seus atractius turístics i també se'n va dur algunes necessitats, com per exemple la lluita contra el despoblament.
També coneixerem que Belltall es va quedar sense telèfon durant 3 setmanes i podria quedar-se sense internet el mes de setembre.
Doncs amb els problemes comunicatius passarem pàgina i de fet parlarem de projectes que comencen i d'altres que acaben. A l'Espluga de Francolí han començat ja les obres del camp de futbol de gespa artificial.
I al càmping de Montblanc acaben les obres de la coberta de la piscina.
I Sarral ja té els diners necessaris per restaurar l'entrada de l'ermita dels Sants Metges.
I desenes de joves reclamen de nou la llibertat d'expressió amb un vespre musical a l'Espluga.
Això ha estat aquest divendres i també parlarem de les setmanes de la joventut de la Conca de Barberà. Algunes ja s'han celebrat i de fet inicien les festes estiuenques de la Conca de Barberà i arriben les primeres festes majors.
Sí, la primera festa major en celebrar-se és la de Vilaverd, que ha estat inaugurada aquest divendres pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
També en cultura destacarem que Montblanc ha estat present en la trobada mundial del folklore celebrada a Washington.
I, entre d'altres, destacarem diverses iniciatives de la comarca d'aquest cap de setmana de juliol.
Aquests són els titulars del cap de setmana del dissabte 14 i diumenge 15 de juliol. Comencem. La remodelació del Museu i Fort de Vidre de Vimbodí i Poblet ha quedat inaugurada oficialment aquest divendres amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i també autoritats locals i territorials. Al voltant de les 7 del vespre va ser quan es va inaugurar aquest espai. El Josep Morató hi era, explica'ns.
Sí, el president de la Diputació, l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell, el mestre vidrier Paco Ramos i el diputat de la Diputació de Tarragona, Mateu Montserrat, descobrien la placa inaugural que estrena oficialment l'actualització de l'equipament.
Sí, això per bé que va obrir les seves portes ja durant el passat mes d'abril. El president de la Diputació de Tarragona, com dèiem, Josep Poblet, va ser qui va inaugurar aquest espai i, de fet, va experimentar de primera mà la tècnica d'elaboració del vidre bufat. L'acte va continuar amb una cercavila a càrrec dels grallers, la palanca de Vimbodí i Poblet, amb el ball del gegantó Vitrum, que representa un vidrier. La celebració va acabar a la plaça Major, on també hi va haver un piscolabis. Escoltem el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, explicant precisament aquesta experiència com a vidrier. De fet, va ser, doncs, va bufar una de les peces.
Bueno, jo me n'he quedat ben sorprès perquè, diguem que el més impressionant és la calentor que tens ben a prop del cos. Pensar que aquells materials se'n fos per a configurar aquesta cosa tan transparent, tan neta, que és el vidre, un cop adquireix aquesta condició. Crec que ho he fet bastant bé. En Paco Ramos m'ha dit que he fet el cop de bufera adequat, que no he bufat amb els pulmons, que he bufat amb les galtes, que es veu que és la tècnica. Per tant, me n'alegro d'haver-la encertat. En qualsevol cas, no en sé tant com ell, però si algun dia necessito un cop de mà, doncs només cal que m'ho digui, que vindré a fer costat a l'alcalde, el Paco Ramos, i a bufar vidre. Allò que diuen de bufar i fer ampolles, doncs té la seva gràcia i avui jo ho he pogut experimentar. I és ben agraït.
Josep Poblet també va destacar la història de Vimbodí i Poblet com a vila vidriera.
Per tant, tot això té un relat molt bonic. Això té una història doncs, que se'n passa als 8 segles i això és molt important que ho sapiguem, que ho expliquem i que ho preservem, perquè la gent, coneixent les coses, coneix millor l'ànima del lloc i l'ànima i la història del país.
Sobre la Diputació de Tarragona, Josep Poblet remarcava que en aquest suport que ha tingut el projecte de remodelació del Museu Vimbodinenc doncs ha estat una ajuda econòmica que ha pogut garantir unes millors condicions pel museu que l'Ajuntament del municipi de la Conca de Barberà per si sol no podia afrontar.
Però també...
Bé, en aquest cas no és el tall que volíem escoltar, sí que amb qui també vam poder parlar és amb l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Güell.
Sí, l'alcalde de Vimbodí va fer balanç d'aquesta feina transversal i també que assegura un segell que Güell desitja que tot el poble se'l cregui.
Des de l'àmbit també de generar dinàmiques pròpies i transversals a la població, estic pensant, per exemple, amb el Vidrum, la festa del vidre artesà, que enguany tindrà la seva 5a edició, o amb el futur parc infantil, que també incorpora una sèrie d'atraccions vinculades al vidre. I en aquest sentit, el que és interessant és que tot el poble veritablement es cregui el lema que presideix les nostres entrades, que és Vimbodí Poblet, Vila Vidriera de Catalunya.
Repassem una miqueta aquesta remodelació del museu, que de fet ha estat, com dèiem, la més important des de la seva obertura, i ha suposat una inversió d'uns 90.000 euros.
Sí, l'actuació ha constat en millorar la planta baixa de l'edifici, on ara la recepció és més àmplia i més moderna. També s'ha habilitat un petit magatzem de la botiga i s'ha construït uns lavabos nous. Una de les grans apostes del projecte ha estat la substitució de l'antic forn de gas per un d'elèctric de fusió.
També s'ha reordenat la zona de demostracions i el magatzem del taller. Amb la renovació d'aquest equipament, Vimbodí també obre la porta a possibles vidriers d'arreu del territori que vulguin llogar l'espai per fer-hi les seves elaboracions.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
I la consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya i portaveu del govern, Elsa Artadi, ha visitat l'Espluga de Francolí aquest dijous per conèixer alguns dels seus espais turístics i copsar també les demandes del territori.
Elsa Artadi va passar per la Conca en el marc de la presentació de dijous a Tarragona en la proximitat convocatòria del Fons FEDER i de la visita institucional a diversos pobles del Camp de Tarragona. La consellera va estar rebuda per l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i diversos regidors de l'Ajuntament poc abans de 4:45 de la tarda. Tot seguit la trobada va continuar a la sala polivalent de l'antic hospital, on els membres del consistori li van traslladar algunes de les necessitats actuals.
Així explicava la consellera els motius de la seva visita a la Conca de Barberà.
Bé, aquest matí hem anat a Tarragona, hem anat a presentar la nova convocatòria dels fons FEDER en el marc d'aquesta desplegament que s'està fent des del departament a través de la Secretaria de Món Local, que s'està trepitjant tot el territori, es van publicar les bases i ara abans de publicar la convocatòria volem assegurar que arriba a tot arreu, que podem resoldre els dubtes, que podem ajudar. Són convocatòries per projectes que són ambiciosos i per tant també tenen la seva dificultat i aleshores en aquesta aproximació més pedagògica, més d'ajudar en els municipis. Això per una banda, i per l'altra, copsar de primera mà reptes, copsar de primera mà també els objectius que s'han anat aconseguint per part dels municipis, reptes de futur i de buscar col·laboració entre les administracions.
I d'aquestes necessitats, ara en parlem en dos grans eixos, el despoblament de la comarca i els problemes de mobilitat van ser els temes centrals.
Sí, d'aquesta manera Artadi va reconèixer la dificultat d'accedir a habitatges del municipi com l'Espluga, l'escassa xarxa de transport públic i el dèficit en carreteres de la Conca de Barberà. Escoltem l'encàrrec que s'emporta Elsa Artadi.
Sí, en prenem absolutament. Hi ha una línia de continuïtat. És igual si som a Tarragona o som a Lleida on som. La majoria dels municipis de Catalunya, la immensa majoria, són municipis petits i per tant hem de lluitar contra el despoblament, hem d'aconseguir facilitar al màxim la igualtat d'oportunitats, que hi hagi cohesió territorial i per tant cohesió social arreu de Catalunya. La Catalunya tal com la coneixem avui no pot desaparèixer i per tant tenim un fil conductor dins del departament que s'ha d'extendre a la resta de departaments de la Generalitat. És una feina transversal i és un dels principals deures que ens emportem.
Aquesta visita institucional de la consellera Elsa Artadi va acabar a la cova de la Font Major, on l'historiador espluguí Antoni Carreras va ser l'encarregat de fer la visita. Durant el seu pas per l'Espluga, Elsa Artadi també va signar el llibre d'honor de la vila i va rebre com a obsequi la biografia del cardenal Vidal i Barraquer i dia vindrà l'antologia poètica de mossèn Ramon Muntanyola. I parlant de reptes i necessitats del territori, problemes de comunicació a Valltall. De fet, durant 4 setmanes, una cinquantena de veïns d'aquest municipi de la Conca de Barberà es van quedar sense línia de telèfon fix. El problema es va traslladar llavors al síndic de Greuges perquè la companyia subministradora no ho solucionava i aquest passat cap de setmana ja van recuperar el servei, però Josep Morató no acaba aquí.
No, aquesta incidència s'ha d'afegir que al mes de setembre la població podria deixar de tenir internet. Recopilem la informació i és que la població de Valltall es va quedar sense telèfon el dia 14 de juny. Els veïns de la població trucaven a Telefònica i se'ls comunicava que era una avaria general i que s'estava resolent. Un dia després, una veïna de la població i l'alcaldessa van posar dues denúncies al síndic de Greuges i a partir d'aquí Telefònica es va posar en contacte amb l'Ajuntament per tal de solucionar el problema. L'avaria va estar resolta aquest passat cap de setmana, però des del consistori reclamen els motius de la incidència.
Així ho explicava l'alcaldessa de Valltall, Carme Amanós.
Aleshores, la gent bueno, doncs, es pensaven que l'avaria podia ser doncs, d'unes hores o... i tothom va anar esperant doncs, a veure què passava. En vista de que l'avaria no s'arreglava, avui funcionaven uns telèfons, demà funcionaven uns altres, quan uns funcionaven els altres no... era una avaria una mica estranya, doncs hi va haver gent que es van posar en contacte amb mi. Una veïna de Valltall, una usuària, va posar una denúncia al síndic de Greuges i jo com a particular, però dient que era l'alcaldessa, també vaig posar una denúncia al síndic de Greuges i a partir de llavors doncs, ha sigut quan Telefònica s'ha posat en contacte amb nosaltres, ens ha fet saber que era una avaria general, perquè quan nosaltres trucàvem al 1002 o al 1004, que són els dos números als quals pots trucar, sempre ens sortia un contestador automàtic dient que hi havia una avaria general a la nostra línia i que estaven treballant en aquesta avaria i que moltes gràcies per la seva atenció i ens penjaven el telèfon.
Aquest és el relat dels fets, segons l'alcaldessa de Valltall. Una avaria sembla ser que ara ja està resolta, el del telèfon fix, però en tot cas els problemes de comunicació pel municipi no acaben aquí. I és que passant a nivell tall es podria quedar ara sense internet.
Iberbanda, l'empresa que fins ara subministra internet, deixarà d'operar el mes de setembre. Segons l'alcaldessa Carme Amanós, des de la companyia se'ls ha informat que mentre no tinguin una solució no se'ls deixarà sense internet. L'alcaldessa creu que entre finals de juliol i principis d'agost la població tindrà una altra companyia d'internet. Escoltem Carme Amanós, que exposa la situació del problema.
Aquí internet ens arriba per Iberbanda, que és amb el que ens arriba millor, per dir-ho d'alguna manera, o fins i tot l'únic, i diu que Iberbanda deixarà de funcionar al setembre, el que passa que sí, també ens han fet saber que mentre no tinguem una altra manera de poder-nos connectar a internet, doncs no ens deixaran sense. Jo crec que això està en vies de solucionar-ho. Ara, entre finals de juliol i primers d'agost, crec que, si no m'han enganyat, crec que tindrem alguna altra companyia a la qual els veïns que vulguin podran fer-hi contracte, no? Però, bueno, això està per veure.
Tot i això, alguns veïns del municipi no ho veuen tan clar i, de fet, són crítics amb aquesta situació.
Sí, no han rebut cap informació, cap tipus d'informació i han hagut d'instal·lar particularment un altre sistema d'antenes per disposar d'internet. Aquesta solució no es podria exportar a tot el municipi perquè hi ha zones sense cobertura de xarxes 3G. Escoltem Míriam Baranguer, veïna de la població de Valltall, que explica el problema de l'internet en la població.
Jo he intentat que em contestessin i vull que m'ho facin per escrit. Jo vaig escriure un correu el dia 27 de juny. No he tingut resposta i després he fet una instància ja, perquè vull una resposta particular. És a dir, si ells diuen que tindran internet, que ens diguin com, perquè Jo no tenia per banda, eh? Jo he vingut aquest estiu tractant, banda ja no opera, jo he hagut de posar una antena i he hagut de posar, jo, particularment, i l'he hagut de pagar, aquesta antena.
Aquesta era una de les vivències d'aquest problema d'internet a Belltall. L'alcaldessa, com escoltàvem, en resposta a les crítiques, assegura que des de l'Ajuntament s'està treballant per trobar una solució. Canviem de tema. Projectes que estan, sembla ser, encallats. Haurem de seguir la pista. Hi ha altres projectes que comencen a l'Espluga de Francolí. Ja han començat les obres del camp de futbol de gespa artificial. Compte enrere ja per la gespa artificial al camp de futbol de l'Espluga i ara sí els esportistes locals ja respiren, sembla ser més tranquils en veure que les obres han començat.
Des d'aquest dimarts ja s'està treballant en els moviments de terres i s'espera que en menys de 2 mesos i mig la gespa artificial sigui una realitat per tal que la temporada pugui començar amb normalitat. L'empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos, SL, de Pontevedra serà l'encarregada d'instal·lar la gespa artificial al terreny de joc i també executarà 4 actuacions de l'annex de millor del projecte, que consisteixen en l'ampliació de les grades, els paviments perimetrals, l'ampliació de la caseta de control d'aigües i el telecontrol del pou i el rec i el canvi de l'enllumenat de la tecnologia LED.
El regidor de Serveis Municipals, Joan Amigó, valorava positivament, per tant, l'inici d'aquestes obres. L'escoltem.
Bé, les obres han començat dins del termini previst i pensem que són unes obres molt importants. El camp de futbol, igual que va ser el pavelló en el seu dia, era una de les reivindicacions de la gent que fa esport a l'Espluga, en aquest cas els de futbol, evidentment, i que el camp de futbol passi de terra a gespa, pensem que és important pel futur de la Unió Esportiva a l'Espluga i del futbol a l'Espluga.
Parlem de xifres ara mateix, inversió que comença, quins són els números?
La inversió total és de 513.000 euros, de la qual prop d'un 61% es finançarà amb el superàvit municipal del 2017. El regidor de Serveis Municipals de l'Espluga espera que es pugui reforçar el futbol base espluguí. Escoltem-lo.
Home, creiem que ha de ser un impuls important per a la Unió Esportiva de l'Espluga, ja que la temporada passada, per exemple, van tindre problemes amb alguns equips perquè hi ha gent que li va marxar a jugar a pobles veïns, principalment a Montblanc, i sembla ser que la majoria tornaran a jugar a l'Espluga i, per tant, consolidaran tots els equips des de la base, perquè enguany els hi va fallar el juvenil i sembla que l'any que ve, la propera temporada, amb la gespa nova, doncs recuperaran aquest equip juvenil.
Obres que comencen, termini de 2 mesos i mig. Coneixíem així aquest punt de vista des del consistori. Avui a l'Infosport parlarem també amb el president de la Unió Esportiva l'Espluga, l'entitat que practica el futbol en aquest espai, el camp municipal de l'Espluga de Francolí. I a Montblanc, la piscina coberta del càmping Montblanc Park ja està acabada. De fet, va ser per Sant Joan quan van enllestir aquestes obres que permetran tancar la piscina i utilitzar-la també en temporada baixa. A més, el càmping i l'Ajuntament estan treballant ara per signar un conveni per tal que la gent de Montblanc i la Conca de Barberà la pugui utilitzar durant l'hivern.
El director del càmping, Walid Canini, explica que les dimensions de la piscina possibilitaran dur a terme natació, però també activitats com aiguagym o natació per les escoles. Escoltem el director del càmping.
Exactamente. Esta piscina es una piscina que hace 2,5 x 25 con una profundidad de 1,10 m. Está preparada para actividades con niños, para hacer el aquagym y muchas cosas. Así que hemos tenido la idea de abrir la Conca de Barberá. Y además, como ahora se puede cubrir, pues estamos trabajando en la mejor fórmula posible con el señor Pep Andreu, el alcalde de Montblanc, para encontrar la fórmula para que la gente de la Conca pueda disfrutar también de nuestras instalaciones.
Tot això sembla ser que la fórmula encara no hi és, perquè el conveni com a mínim no s'ha signat. La voluntat sí que de les dues parts és arribar a un acord el més aviat possible, que quan acabi aquesta temporada d'estiu ja es pugui utilitzar com a piscina coberta.
La voluntat del consistori és que quan acabi la temporada d'estiu de la piscina municipal es pugui utilitzar la piscina coberta, a excepció dels mesos en què el càmping tanque per millorar les instal·lacions de cara a la propera temporada. Així ho explica l'alcalde de Montblanc.
Encara no hem començat, perquè la veritat és que s'acaba de construir. Ara aquests dies suposo que es deu estar posant a prova. La veritat és que no l'hem visitat. Crec que un dia aquests anirem a fer una visita, igual com vam fer l'any passat amb les noves instal·lacions, i a veure si una de les demandes més amb intensitat que tenim, que és la piscina coberta i climatitzada, doncs a veure si podem fer ús d'aquestes instal·lacions del càmping, i si no, ens tindrem que espavilar i fer una piscina coberta municipal.
Aquesta nova piscina del càmping Montblanc Park es va estrenar l'estiu passat i és un dels grans atractius del càmping, que es troba ara en ple rendiment. De fet, les seves instal·lacions acullen els mesos d'estiu a més de 3.000 persones. I a Sarral, el patronat de l'ermita dels Sants Metges ja ha sumat els diners necessaris per les obres de restauració de l'entrada principal pel camí vell a la plaça de l'ermita dels Sants Metges, un projecte que s'emmarca en la preocupació del patronat per la potenciació i també la recuperació del patrimoni arquitectònic i artístic del municipi.
Les obres, que han estat subvencionades per tots els veïns de la població que hagin fet un donatiu, tindran un cost total de 20.000 euros. L'actuació també compta amb una subvenció de 5.500 euros de la Diputació de Tarragona. Segons els tècnics, els treballs se centren a repicar tot el guix de l'entrada, restaurar les escales i realitzar actuacions per frenar la degradació de l'entrada i el camí. La part més important d'aquesta restauració és la conservació de les imatges. Sant Cosme i Sant Damià seran traslladats a l'Escola de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. Allà se'n farà una conservació amb un mètode específic.
Les obres començaran el mes de setembre i està previst que durin uns 2 mesos, tot i que es podrien allargar si el pressupost final puja. Un membre del patronat de l'ermita ha sigut l'encarregat de redactar aquest projecte de restauració. Escoltem a Montse Fontanal, secretària del patronat i regidora de l'Ajuntament de Sarral, explicant precisament aquesta iniciativa.
El projecte actual és l'ermita dels Sants Metges, és una ermita que es va fer pràcticament tota nova i es va inaugurar l'any 70, però va quedar la part d'entrada de l'ermita, que no està adossada a l'edifici pròpiament, sinó que és l'entrada al recinte, i allò no es va fer nou, sinó que va quedar tal qual estava. I clar, ja fa vora 50 anys d'això, i ara convé arreglar les escales i l'entrada al recinte de l'ermita, on hi ha les imatges de Sant Cosme i Sant Damià.
Aquest dissabte, 14 de juliol, tindrà lloc una caminada nocturna i un sopar al refugi de l'ermita. La iniciativa servirà per recaptar fons per les obres de restauració. Damià Amorós, tresorer del patronat i col·laborador de Serralenc, defineix el projecte de donatius.
Sí, primer que res vam reunir-nos i estudiar què podíem fer. Llavors, un membre del patronat de l'ermita, que és el Josep Amill, arquitecte, doncs ha fet un projecte de restauració i hem vist que el projecte total de restauració puja uns 20.000 euros. Què van fer? També després d'això van dir, bueno, tirem-ho endavant, es vam animar, van dir, hem de demanar donatius, i el primer que van fer és fer una petició a la Diputació, i la Diputació ens va concedir una subvenció de 5.500 euros. No arribem encara. Llavors hem anat fent campanyes amb els veïns del poble, tots que viuen a Sarral o els d'aquí, que viuen a Tarragona, Barcelona i diferents llocs, i ara es pot dir que tenim ja una quantitat important, i segurament doncs, en cosa d'un mes o un mes i mig començarem les obres de restauració de l'entrada a la plaça de l'ermita pel camí vell.
I durant tot l'any es faran en aquesta ermita diverses activitats. Les més importants són les trobades anuals de tota la gent del poble per Sant Cosme i Sant Damià, on es celebra també la festa major de l'ermita. També el primer diumenge de juny es celebra l'aplec de l'ermita, on es fan diverses activitats amb la tradicional ballada de sardanes. Aquest espai, l'ermita dels Sants Metges de Sarral, és un edifici del municipi inclòs en l'inventari de patrimoni arquitectònic de Catalunya. Deixem de banda aquest tema, parlem ara del Comitè de Defensa de la República de l'Espluga de Francolí, que ha organitzat per aquest divendres, s'ha celebrat ja una nova edició d'un vespre reivindicatiu lluitant així per la llibertat d'expressió. És aquesta la reclamació que feien desenes de joves al llarg de la jornada d'aquest divendres.
Sí, és la segona vegada que se celebra una iniciativa d'aquest tipus al municipi. Músics i cantautors locals van pujar a l'escenari habilitat a tocar de la pèrgola del bar del Casal, un espai on aquesta vegada també hi van participar dues entitats de cultura popular de l'Espluga, com són els Grallers i els Diables. Desenes de persones van passar per l'espai durant l'acte, que es va allargar més de 5 hores.
El que també podem explicar és que amb aquesta iniciativa el col·lectiu va recaptar fons per la caixa de resistència del CDR de l'Espluga i també per la plataforma No Callarem. En aquest sentit, la proposta d'aquest divendres també va donar suport als rapers encausats i al retorn de les persones exiliades i l'alliberament dels polítics catalans empresonats. A més, durant l'acte es va cremar una fotografia del rei d'Espanya, Felip VI, de cap per avall. Les reclamacions i manifestacions continuen aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb una manifestació a Barcelona. Des de la Conca de Barberà s'han fet, també s'han habilitat un servei de transport una vegada més des de l'Assemblea Nacional Catalana.
Sí, des de la Conca s'ha habilitat en aquest cop només un autobús que portarà una cinquantena de persones a la mobilització d'aquest dissabte en el suport de l'alliberament dels presos catalans i del retorn dels exiliats.
Més d'una vintena de joves participen aquests dies al camp de treball de l'Espluga de Francolí amb l'objectiu d'eliminar les espècies invasores del riu, com són les canyes i els crancs americans. Això durarà 15 dies.
Els nois i noies vinguts d'arreu del país participaran en tasques de neteja de la llera del riu Francolí, prop del seu naixement, i també en diverses activitats lúdiques. A més, la programació també pretén que els participants descobreixin l'Espluga i el seu teixit associatiu. Per això, per exemple, els joves faran una passejada per la població amb l'alcalde del municipi i es visitarà la cova de la Font Major. També experimentaran aquesta pràctica del bivac, on dormiran al paratge natural de Poblet.
Escoltem Guillem González, que és un dels monitors d'aquest camp de treball, explica l'aportació que, segons ell, s'enduen tots els joves participants.
Primer de tot, el fet de que sigui un voluntariat sempre em motiva i sobretot és el fet d'apreciar la feina que estan fent, tot i que no tingui cap tipus de recompensació econòmica o algun altre tipus, simplement la pròpia satisfacció de dir que estem fent una bona acció.
Sobre aquestes tasques també vam poder parlar amb alguns dels participants. Un dels joves, Adrià Congós, ens definia les tasques que estan fent aquests dies a la llera del riu Francolí.
Aquí estem traient canyes, que són una espècie exòtica invasora, i el problema amb les espècies exòtiques invasores és que redueixen el terreny de la fauna i de la flora d'aquí, que són la fauna i la flora comuna de Ribera, i les estem eliminant perquè puguin tornar a recuperar el terreny.
Una experiència que agrada als joves, al mateix noi, Adrià Congós, així en parla bé.
M'agrada perquè trobo que estem fent una feina que va bastant bé per aquí i és com un voluntariat maco perquè ajudarem a que tot això torni a estar com estava abans i a més coneixem gent, estem bé, estem en grup,
La Dinque Font també és una de les noies participants.
És una experiència maca, com deia el meu company, perquè treballem junts i és molt maco perquè saps que estàs fent alguna cosa bonic i estàs ajudant.
El camp de treball acabarà el 22 de juliol i compta amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut i l'Associació CEN.
Tornem a parlar de Valltall, ara ho fem per un producte local de referència com és l'all d'aquest municipi. Enguany, collita positiva. De fet, creix el volum d'alls que estan en bona qualitat i també la grandària de les cabeses. Hem pogut parlar amb alguns dels productors d'all de Valltall que asseguren que la pluja i les nevades han fet que aquest any la collita hagi sortit gairebé tota en molt bon estat. L'arrencada d'aquests alls, però, enguany s'han endarrerit uns dies a causa de les pluges i també de la falta de calor.
En comparativa amb els darrers anys que s'arrencaven per Sant Joan, enguany han hagut d'esperar dues o tres setmanes per tal que el bulb estigués completament sec. Tot i això, es podrien superar els volums de l'any passat, ja que el 2017 va ser un any dolent per la sequera que va fer que hi hagués més malalties i les altes temperatures afectessin el procés de la formació d'alguns bulbs. A més, a diferència d'altres campanyes, enguany la cabeça dels alls és força gran, ja que l'all de Belltall es caracteritza per tenir una cabeça mitjana no gaire gran.
Hem pogut parlar amb dues de les productores, com dèiem. En aquest cas va ser amb la Míriam i la Montse. Escoltem la Montse Sánchez explicant-nos aquesta previsió de bona collita.
Era un any boníssim per l'all. És a dir, ens han sortit alls molt bons, potser una mica més grans del que surten normalment. L'all de Belltall no és un all extremadament gran. La cabeça d'all és una cabeça mitjaneta. I aquest any ens han sortit uns alls macos, grans, potser també per l'aigua. També en tenim, clar, la llavor l'hem arrastrat any rere any i aquesta llavor s'ha anat contaminant, no? Té virus, la terra també, i aquest any també han sortit menys de dolents, no? I llavors això també fa que la collita sigui esplèndida. Normalment, quasi tothom té una collita molt bona aquest any.
Aquí escoltàvem a Míriam Berenguer. El preu de l'all ve marcat per l'agrupació de productors d'all de Belltall. Per exemple, una forca gran amb 50 cabeces d'alls dels grans té un preu de 30 euros. També es poden trobar forques més petites i a un preu més barat.
Fa 300 anys que es cultiven alls a la població de Belltall. L'altitud del municipi, 772 metres, la humitat que ve donada per la marinada i la boira són els elements claus perquè Belltall sigui dels millors llocs on es cultiven alls de secà. Segons els pagesos del poble, aquestes propietats no tenen en cap altre lloc. Escoltem els pagesos que n'opinen, a Míriam i la Montse.
Bueno, l'all a Belltall es fa des de fa moltíssims anys. Diuen uns 300, tenim alguns documents. I jo crec que és per la zona on és, no? Té una altitud, l'all necessita una mica d'humitat, que la puja la marinada i la puja la boira a l'hivern. Llavors d'això es nutreix perquè és un all de secà. Llavors les propietats de la terra, més on estem, l'altitud, fa que aquest all doncs, tingui unes propietats que no té en un altre lloc. Per això és una mica famós l'all de Belltall.
I l'aparador per excel·lència de l'all és la festa de l'all que es celebra en aquesta població. Passant a nivell d'all enguany, serà ja la desena edició d'aquesta cita, serà el 4 d'agost.
Coincidint amb el desè aniversari, l'agrupació de productors d'all de Belltall farà diverses activitats complementàries. Les novetats d'aquest any seran d'un concert a mitja tarda i també doncs, hi haurà un concurs d'Instagram. Els actes tradicionals com l'esmorzar popular i el sorteig de tres paneres es mantindran en l'horari habitual.
I parlem ara d'un altre àmbit, en aquest cas de l'artesania alimentària, en concret de la pastisseria Ferrer, perquè el pastisser, David Ferrer, ha rebut ara la distinció de mestre artesà alimentari que ha atorgat al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. L'Esplugui, propietari de la pastisseria Ferrer, és una de les 26 persones que enguany rebran aquest diploma. Per Ferrer, el reconeixement és una mostra d'agraïment també i de reconeixement en si de la tasca de la família que ha fet al llarg de tots aquests anys i de la tradició amb la pastisseria. L'escoltem.
Bueno, la notícia me van trucar ja farà 3 o 4 mesos al Gremi de Tarragona, al qual pertanyem, i em van comunicar que estava comunicat per distingir aquest premi, cosa que em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió perquè el meu pare s'ha dedicat molts anys a aquesta feina i més que res estic molt content per ell.
Ferrer rebrà el diploma de mestre artesà alimentari després que el Gremi de Pastissers de Tarragona presentés la proposta a la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana. Tots els reconeguts han d'acreditar una llarga trajectòria professional, el domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de càrrec extraordinari en la pràctica de l'ofici.
Calvarese.
Amb l'arribada de l'estiu, diversos pobles de la Conca, com és habitual, celebren les Setmanes de la Joventut, que després donaran pas a les festes majors dels municipis de la comarca. De fet, a la Conca de Barberà, algunes d'aquestes ja s'han celebrat. Els joves de Rocafort de Caral van viure les activitats durant la primera setmana de juliol i la setmana passada va ser el torn de Montblanc.
Des de dilluns fins al passat diumenge, Montblanc va gaudir de la 14a edició de la Festa La Teva, una setmana amb moltes activitats dedicades als infants i joves organitzada per l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Municipal de la Joventut amb la col·laboració de diferents entitats i establiments.
Aquest cap de setmana també, el darrer, hi va haver altres activitats, de fet les més participatives. Dissabte passat es va celebrar la 9a edició del Treu la Peça, una de les activitats ja més consolidades entre els petits de Montblanc. Per sumar-se als actes de la capital de la Sardana també es va fer un taller per aprendre a ballar sardanes i va haver l'actuació de la cobla contemporània.
Al vespre els montblanquins van participar en la caminada nocturna contra el càncer organitzada amb la col·laboració del Club Atlètic Montblanc i la Lliga del Càncer. A la nit, en col·laboració amb l'Associació Juvenil Barjaula, va tornar a la Festa Jove amb l'actuació de biberris i DJs. El diumenge al matí, a la piscina es va gaudir d'inflables i aquàtics i de la jornada de mullat per l'esclerosi múltiple.
I canviem de tema perquè, per exemple, altres municipis de la comarca també ja han superat aquesta fase de la Setmana de la Joventut. És el cas de Vilaver, on l'Associació Juvenil del municipi, en col·laboració també amb l'Ajuntament i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, també han organitzat la Setmana Jove des del passat dissabte i fins aquest dimecres.
El dissabte va tenir lloc un sopar jove. Pel que fa diumenge es va celebrar la Festa del Holi a les 6 de la tarda, una activitat adreçada a totes les edats. El passat dilluns, a la piscina municipal de Vilaver, es va fer el taller Tuneja Shirt i dimarts un taller de primers auxilis. Per acabar la Setmana de la Joventut a Vilaver, es va fer un gran mural amb un taller de graffiti per majors de 12 anys.
I com dèiem, han començat després de la Setmana de la Joventut, ja han engegat la seva festa major. Ha estat aquest divendres amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha estat l'encarregat de fer el pregó d'obertura d'aquesta festa major, que ja va començar amb un primer sopar popular. També hi haurà festa, ball jove i també orquestra al llarg de tot aquest cap de setmana, amb activitats infantils, un super tobogan urbà, entre d'altres, i també no hi faltaran balls tradicionals. I a l'Espluga de Francolí ja s'enceta avui dissabte la Setmana de la Joventut.
Sí, doncs sí, aquest festiu 2018 encetarà amb aquesta nit jove. El grup de versions Alioli i DJ Easy Kravitz seran els encarregats de donar pas a una Setmana de la Joventut amb prop d'una trentena de propostes.
De fet, aquesta festa jove que canvia de dates. Així en parla bé la vicepresidenta d'Ubenguen, a l'Associació dels Joves de l'Espluga, Maria Roig.
Sí, la festa jove sempre tenia lloc el dissabte com per acabar de tancar la Setmana de la Joventut, però aquest any hem decidit començar la Setmana de la Joventut amb la Festa Jove, ja que si no ens coincidiria amb l'acampada i és un públic que ens treu, llavors hem dit doncs comencem la Setmana de la Joventut amb la festa, que tindrà lloc aquest dissabte, dia 14, i també canvia d'ubicació. Tindrà lloc a la pista de l'Institut Vell.
La regidora de Joventut, Erika Soriano, destaca bé algunes de les apostes d'enguany.
El plat fort o l'activitat que pot agrupar més gent i que pot ser més multitudinària a nivell tant d'edats com de gustos com de públic, doncs serà l'exhibició que ens faran els bombers, que pensem que pot ser doncs, una mica aquest el plat estrella, sense comptar doncs, amb les nits als francolins, que l'any passat doncs, en ser la seva primera edició van tenir molt èxit i esperem que així repeteixi.
Aquesta és una de les apostes també enguany, novetats com el joc de l'assassí batejat a l'Espluga de Francolí, com la pastanaga espluguina, que també comença aquest dissabte, el concurs de pilacaixes o bé el taller de castells o el concurs de Clash Royale, un dels jocs d'èxit entre el jovent. D'aquestes apostes també en vam conèixer més detalls en conversa amb els representants de l'associació d'Ubenguen, de l'Espluga de Francolí. Per exemple, Aina Palau, una de les vocals, ens parlava del concurs de pilacaixes.
I que consisteix a que tot pengen amb una grua i el concurs és bàsicament el que diu, a pilacaixes. Llavors, clar, vas fent una alçada i la grua et va pujant i guanya la persona que aguante amb la columna de caixes més rato, perquè clar, va perdent l'estabilitat i al final doncs, guanya el que aguante més.
Aquesta Setmana de la Joventut, que presenta enguany una trentena d'activitats, comença aquest cap de setmana i fins al 22 de juliol a l'Espluga de Francolí. Altres municipis de la comarca també, òbviament, encara han de celebrar la Setmana de la Joventut. Per exemple, a Vimbodí i Poblet serà a partir del 30 de juliol o a Solivella a partir del 7 d'agost. També a Vilanova de Prades en aquesta data ja ha començat el mes d'agost. I de les propostes festives de l'estiu és moment ara ja de passar a l'agenda cultural de la Conca de Barberà.
L'agenda cultural.
Festa Major de Vilaverd amb motiu de Sant Cristòfol serà aquest cap de setmana, dissabte, amb parc infantil, concert i ball de nit, diumenge, missa solemne, concert vermut i cantada d'havaneres com a actes destacats. Festa Major de la urbanització Carreres de l'Espluga, aquest proper cap de setmana amb cinema a la fresca, jocs infantils, festa de l'escuma i la tradicional sopar dels veïns del barri.
A exposició de Patchwork aquest cap de setmana, de 6 a 9 del vespre a la sala Llucià Navarro, hi haurà un petit piscolabis durant la inauguració i també es fan diversos sortejos de les peces fetes per les alumnes.
12 hores de tennis a Montblanc. Serà aquest dissabte les instal·lacions del Club Tennis Montblanc en motiu dels 40 anys del club. Durant tot el dia es podran veure partits de tennis, de pàdel, gincama pels més petits, concurs de rebosteria, zumba i també es realitzaran tradicionals partits de futbol que s'acabaran la jornada amb un sopar de celebració.
Musicata al Celler Mas Foraster aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Montblanc per celebrar la cinquena edició de Musicata, que enguany incorpora el seu vessant solidari per recaptar fons per la lluita contra l'ELA. S'hi podrà escoltar la música de Joan Masdeu, Fito Luri, Javi de la Salut Trio, també Sintònics, Oscar Arboles i els Montblanquins a Habana Vieja.
Primer concurs de truita de patates organitzat pels bars de l'Espluga per aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda al Passeig Canyelles. Hi haurà jocs per als més petits i música fins a la 1 de la matinada.
Nits musicals a Sant Magí de la Brufraganya. Aquest dissabte a 2:15 de la nit amb el cor de cambra Líder Càmera. Les entrades són de 15 euros.
Funky Disco Music. Aquest dissabte a les 12 de la nit a l'antic claustre de Sant Francesc de Montblanc. L'entrada és per majors de 18 anys i l'aforament és limitat.
Festa Jove amb el grup Alioli, organitzat per l'associació juvenil Lauvengen de l'Espluga per aquest dissabte per encetar així, com dèiem, els actes del festiu 2018. Tot seguit hi haurà també DJ Icy Kravitz.
Els gegants neolítics participen a la trobada internacional dels gegants a la Llacuna. Aquest diumenge al matí amb la participació dels gegants de Bèlgica i Àustria a partir de 11:45 del matí.
L'agenda cultural.
Vespre solidari per reclamar la llibertat dels presos polítics i exiliats.
A Montblanc, amb música càrrec dels Piquerols, lectura del manifest i berenar sopar. Serà aquest dilluns a les 8 del vespre a la nova plaça de l'1 d'octubre.
Bibliopiscina, rondalla va, rondalla ve.
Aquest dimarts a les 7 de la tarda a la piscina municipal de l'Espluga de Francolí.
Dimarts a la fresca, a les Piles.
Aquest dimarts amb el grup Dats pel Blues, de la banda de blues del Camp de Tarragona que versionen els clàssics de gènere. Serà a les 8 del vespre al Parc dels Gronxadors.
Correbars de les Ovelles Esgarriades.
Aquest divendres a partir de 6:45 de la tarda amb la venda de tiquets al Passeig Canyelles a les 7 començarà el Correbars.
Acampada Jove a Montblanc.
Aquest proper cap de setmana el cartell de la 23a edició plegarà grups com Bus, Badabó, Sense Sal, Every Night, Baltònic, Charango, Smoky, Insults, Doctor Prats, Auxili o La Raïs, els Catàrrecs o Roba Estesa, entre d'altres músics.
Festa del motor a l'Espluga.
Organitzada pel Motoclub Francolí. Enguany 3 hores de ciclomotors al matí, 3 hores d'enduro a la tarda. Aquest proper dissabte al Motopar Francolí.
Sardana al voltant del Muralla de Montblanc.
Dins dels actes de Montblanc, capital de la Sardana, aquest proper dissabte a les 7 de la tarda.
Dinar de Festa Major dels Jubilats.
Aquest proper dissabte a les 2 del migdia al pavelló del Casal. Serà servit pel restaurant El Álamo i hi haurà l'actuació dels gegants de la Santíssima Trinitat i ball amenitzat per un conjunt de renom.
I dues exposicions. La primera, Fernando Martí, 75 anys pintant.
Al monestir de Poblet el dijous, dissabte i diumenges al matí a 11:15 a 1 i a la tarda de 4 a 6.
I també al Museu de la Vida Rural de Dasbol, quan la natura es revela. Es pot visitar fins al 9 de gener del 2019. Música. I abans d'acabar l'informatiu, avui encara un darrer apunt cultural. Montblanc i la cultura catalana han estat presents en la cita internacional Smithsonian Folky Life a Washington.
Sí, acollia el 31 a plec internacional de Deep Folk, una mostra de cultura popular catalana que s'hi ha traslladat per donar-se a conèixer entre el públic nord-americà.
Com deia, Montblanc hi ha estat present d'una banda perquè l'entitat organitzadora Deep Folk està presidida pel montblanquí Ivan Besora, que ha estat l'anfitrió de Catalunya a Washington de les dues darreres setmanes. També en pel que fa a la sardana, ha estat Montblanc present perquè hi ha sonat, durant les ballades de sardanes, Montblanc, capital de la sardana 2018, una peça creada, doncs, enguany per donar a conèixer aquesta dansa i en el marc de la capitalitat de Montblanc, que ostenta al llarg d'aquest 2018.
La Conca de Barberà ha estat ben present amb alguns dels castells de les colles ballenques que són de la comarca. A més, alguns montblanquins i conquens residents als Estats Units també s'hi van apropar per no perdre l'ocasió de veure la cultura catalana al país on ara resideixen.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana d'aquest dissabte i diumenge, 14 i 15 de juliol. Podeu trobar més informació, totes les notícies a esplugafmradio.cat i també a radiomontblanc.cat. Ens retrobem en les pròximes edicions dels informatius cap de setmana, dissabte i diumenge a la 1 del migdia i també a les 7 del vespre i també entre setmana de dilluns a divendres als respectius informatius. Gràcies per la vostra confiança. Ara estem pels esports.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.